Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
Bon dia. La pugna de l'habitatge suma una peça més a les Balears. El lloguer per habitacions guanya terreny. Cada vegada són més els propietaris que opten per parcel·lar el seu pis i treure'n un rèdit extra. Una fórmula que s'escapa a les limitacions de la llei d'arrendaments urbans, que no contempla els drets dels llogaters en aquest cas, i es veuen sotmesos a contractes temporals, alguns fins i tot mensuals. Amb pujades de preus sobtades també els fan fora d'un dia per l'altre. Un panorama que vol aturar el Sindicat de Llogateres de Mallorca, que avui mateix s'ha presentat oficialment amb l'objectiu d'articular una resposta col·lectiva i organitzada al principal conflicte social d'Espanya, l'habitatge. Tot d'una, escoltarem totes les veus abans repassar amb els titulars de la jornada. És dissabte 9 de maig. Veïnats de Cala de Bou exigeixen a l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia que desencalli l'esbocament de l'hotel inacabat Bahia Mediterráneo. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. Diuen que és un focus de problemes perquè hi viuen un centenar de persones. Els habitants, però, mantenen que fan feina i no tenen on anar.
La Conselleria d'Educació inicia el procés selectiu per cobrir 630 places amb proves durant tot el cap de setmana a diferents seus de les Balears.
El sindicat Estei considera que l'oferta continua sent insuficient i la Conselleria defensa que aquestes oposicions suposen un esforç important per continuar reforçant la plantilla docent.
I en els esports, quins titulars destacam en aquesta hora? Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà demà a les 6 del capvespre la final de la Champions després de superar la tanda de penals a l'Étoile Lavalloise en un partit que va acabar amb empat a 6. Els d'Antonio Vadillo cercaran demà a Pesaro contra l'Sporting de Portugal la seva quarta Champions. En futbol, el Real Mallorca cercarà demà també contra el Villarreal a Somos donar una passa més per aconseguir la permanència. Martín de Michelis té la baixa, sobretot, de Pablo Maffeo per sanció. A la primera federació, l'U d'Eivissa pot certificar avui la permanència en la seva visita al camp de l'Hèrcules. I en bàsquet, final feliç a la primera fe per als conjunts mallorquins perquè el Palmer i el Figuí han aconseguit la permanència a la darrera jornada.
Les Balears estan en avís groc per pluja, tempesta i fenòmens costaners. Ja s'han registrat alguns ruixats forts, sobretot a Eivissa, una situació que s'allargarà durant tota la jornada. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, nova jornada d'ambient inestable. Avui a primeres hores han anat apareguent els núvols amb una major presència cap a les hores centrals que ens han ocupat tot el cel, un cel més carregat que també ha vengut acompanyat de ruixats. En el cas de les Pitiuses, és on més s'han notat i han deixat fins a 18 litres a Sant Antoni de Portmany. Es preveu que durant el capvespre continuïn aquests ruixats amb un ambient més tapat. Continuen avisos actius, els avisos grocs de l'AEMET per ruixats i també per fort vent i ones d'entre 2 i 3 metres. Això sí, seria la darrera jornada de temps inestable, ja que en vista demà es preveu que agafi protagonisme el sol amb algunes pinzellades de núvol prims, vent que bufarà amb més flux de component sud i situació marítima que també es tranquil·litza i temperatures màximes que novament podrien fregar aquests 24 i 25 graus.
Gràcies, Margalida. De fet, la tempesta que ha descarregat a les Pitiuses aquest matí ha obligat a suspendre el programa de l'Eivissa medieval amb tot d'espectacles a l'aire lliure i també el mercadet. L'Ajuntament té previst reprendre aquesta celebració a partir de les 6 del capvespre sempre que la meteorologia ho permeti. I atenció als conductors, perquè encara hi ha restriccions de trànsit a la zona nord de Mallorca per mort de l'Ironman d'Alcúdia. Serà fins les 3 del migdia afectant el tram final del recorregut.
Això és des d'Inca fins a Muro i en direcció a Can Picafort. Tampoc es podrà circular entre Sa Pobla i Platja de Muro i per la via de primera línia fins al port d'Alcúdia, on acaba la prova. També hi haurà restriccions de trànsit avui a Espre Ciutat durant la celebració de la cursa Winter Night Run Palma, amb la participació de d'haver 4.000 persones. El dispositiu arrencarà a les 8 del vespre en les principals vies del centre de la capital i el passeig marítim. Afectarà també els autobusos de transport públic.
Són les 2:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Al mercat d'habitatge de lloguer cada vegada és més freqüent la figura del contracte per habitació. És a dir, el propietari de l'habitatge ofereix un contracte d'habitació a cada llogater en lloc d'arrendar tot el pis sencer. Una pràctica amb la qual es pot evitar les regulacions i drets que la llei d'arrendaments urbans ofereix als llogaters. A més, els propietaris cerquen més guanys. Segons dades de Fotocasa, el preu mitjà de lloguer d'una habitació balears va ser de 558 euros el darrer any, un 46,6% més que l'any 2020.
En el contracte per habitacions, per exemple, no es regeix una duració legal mínima del contracte. Tampoc hi ha limitacions a la pujada de preus cada vegada que es signa un de nou. Una situació que genera molta incertesa en els llogaters. Aquest és el cas de Júlia, que signa dos contractes cada any. Un de setembre a juny i un altre de juny a setembre. El propietari aprofita els mesos d'estiu per apujar-li el lloguer amb l'argument que és temporada alta.
És una mica difícil no saber si podràs viure en el lloc on estàs actualment o si te faran fora. És com una incertesa bastant gran, però al final és l'única via que tenim de viure de manera independent. No és només una situació meva, sinó que és una situació bastant comú ara mateix amb la crisi de l'habitatge.
En teoria, els contractes de lloguer d'habitacions es regeixen pel Codi Civil. No obstant, quan es tracta d'un lloguer que per l'arrendatari és habitatge habitual, sorgeixen dubtes sobre el règim jurídic d'aplicació. Una situació que pot derivar en litigis. Així ho explica Glòria Olmos, advocada experta en habitatge.
L'arrendatario haría valer esto en el momento en que, sin ninguna garantía, el arrendador le dice, bueno, o sea, termina el contrato y te vas. Claro, la LAO establece una serie de requisitos para la finalización del contrato y un tiempo de duración de ese contrato. Entonces, el arrendatario puede decir, no, yo tengo en realidad, esto está encubriendo un arrendamiento y mi contrato de arrenda y tengo derecho a que se me reconozca este arrendamiento de acuerdo con la legislación aplicable, en este caso con la ley de arrendamientos urbanos y con la ley de vivienda.
A banda d'això, Olmos també enfatitza que la inseguretat jurídica pot tenir conseqüències negatives per les dues parts del contracte, també pel propietari.
Puedes encontrarte en situaciones como que de repente, de un día para otro, el arrendador te diga que te saca las cosas y que no quiere continuar. O también puedes encontrarte con arrendatarios que te dejan de pagar y que si no hay una estipulación clara y escrita y no has tenido la previsión de entregar recibos y de formalizar ese contrato de habitación, luego no puedas reclamar.
Pels propietaris, a més, pot ser més dificultós obtenir beneficis fiscals en l'IRPF. Tot plegat, Defensa Olmo mostra que és necessari una regulació que faci més clar el marc jurídic.
Quizás antes el arrendamiento de una habitación era una cosa puntual y habitualmente también era estudiantes o gente que se desplazaba por motivos de trabajo muy concretos, pero ahora no, ahora ya estamos en una situación que se ha generalizado porque muchas personas no pueden pagar el alquiler por lo que es la vivienda entera y se van creando pues diferentes conflictos derivados de estos contratos que no están totalmente regulados y que muchas veces quedan al arbitrio de una de las partes.
Un marc jurídic que podria ser una realitat a final de mes si el Congrés dels Diputats aprova la reforma de la llei d'arrendaments urbans, la LAU, com s'anomena. Estableix límits estrictes als preus de lloguer en zones tensades, també regula els contractes de temporada i per habitacions per evitar fraus, tot amb l'objectiu d'eliminar el negoci fraudulent de l'habitatge, el principal conflicte social a Espanya.
I que condiciona la vida a milers de persones que necessiten un sostre i que es podria agreujar encara més els pròxims anys si no es revertés la tendència. Així ho apunta Núria Comerma, membre de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
El concepte aquest de que la gent treballadora tindrà una casa i llavors els fills la podran heredar i tal, hi ha estudis que això ja no serà així i que cada cop no hi haurà molts més llogaters o gent no vivint això, al carrer o en caravanes o havent d'agafar un avió, no? per anar a treballar.
Fa uns anys era impensable la regulació dels preus del lloguer, una realitat des de 2019 existent a Catalunya i que ha evitat desnonaments i pujades de preu de lloguer desmesurades.
I un exemple a seguir a Mallorca, on precisament avui s'ha presentat el Sindicat de Llogateres. Una de les prioritats marcades és la declaració de zona tensada a tota l'illa. Hi ha mitja dotzena d'ajuntaments que ja han aprovat en ple la reclamació al govern balear, però no s'ha fet cap passa endavant. Òscar Martínez és el portaveu.
Que el procés sigui molt participatiu, que sigui la pròpia gent que vingui a dir-nos les seves demandes i a partir d'aquí anar-nos nosaltres organitzant i anar creant els nostres primers actes. Sabem que aquest tema de les zones tensionades volem començar-lo quan abans millor. Tenim ja una proposta d'una assemblea oberta a Palma pel pròxim dia 20 de maig, i a partir d'aquí doncs anirem poc a poc muntant-nos el nostre propi calendari d'accions.
Eliminar el lloguer turístic il·legal és un dels altres punts capdals del seu programa immediat. També està en el punt de mira el lloguer temporal, amb un doble ús de l'habitatge amb un preu durant la temporada baixa i el doble a l'estiu.
Hi ha gent que ve a fer una sèrie de tasques temporalment i necessiten un lloc on viure. Això nosaltres ho tenim clar. Però utilitzar el lloguer temporal com a, bàsicament, donar-li funció de pis turístic. Mesures tan senzilles com prohibir lloguers que siguin inferiors a un mes o dos mesos, o els que se vegin en aquell moment, podrien ajudar-nos en aquesta situació.
El Sindicat de Llogateres de Mallorca preveu donar-se a conèixer els pròxims mesos arreu de l'illa en la fórmula d'assemblees obertes per posar en comú els reptes i les possibles solucions.
I a Eivissa, els residents de Cala de Bou fa 20 anys que conviuen amb un veí molt incòmode. L'esquelet d'un hotel que havia de ser de luxe, però que mai es va acabar i ara és una runa fora d'ordenació. Però no està buit. Allà s'estima que hi viu un centenar de persones. Un focus de problemes denuncien els veïnats que reclamen a l'Ajuntament que hi actuï. Ens ho explica Alberto Ferrer.
El futur de l'hotel Bahia Mediterrània està molt embullat als jutjats. L'Ajuntament va caducar la llicència d'obres l'any passat, pas previ per poder-lo esbocar, però la propietària l'ha recorregut. I això que des de 2004 aquí no s'ha mogut ni un bloc. Per això, dilluns, els veïns exigiran per escrit al consistori que hi faci alguna cosa. Ángel Tierno és el vicepresident de l'associació de Cala de Bou.
Acabar. O demolido, o el proyecto hacia adelante, el que, según la legislación vigente, crea conveniente el ayuntamiento.
Perquè mentre estigui dempeus i sense acabar, l'estructura proporciona recer a tot tipus de persones i alguns veïns, com Jacques, parlen d'inseguretat, d'acumulació de brutó i també de situacions de perill.
Vivo aquí 4 años.
També per als que hi viuen en precari. Els darrers són un nombrós grup de saharauis, molts d'ells desallotjats fa unes setmanes de vila. Quasi tots treballen en seguretat, a la construcció o l'hoteleria, ho explica un d'ells.
Que nos pongan cubos de basura. Nosotros nos comprometemos, por lo menos la población saharaui, hablo por ello. En un día, estos cubos se llenan, toda la basura que usted ve alrededor se va a sacar.
Ell mateix és metge. El seu títol està homologat a Espanya, però no pot exercir perquè el govern ha exclòs els saharauis de la regularització extraordinària.
Vamos a ver esto del ángulo de salud pública. Es alarmante. ¿Para qué le voy a engañar? Es difícil de juzgar, de hablar de eso, porque en verdad es que se te rompe el corazón, y a mí se me rompe incluso y estoy viviendo dentro.
Ningú més vol parlar perquè no volen que les seves famílies sàpiguen com viuen. Molts d'ells tenen fills i gairebé tot el que guanyen va per elles.
Nosotros mentimos para que la familia no se preocupe. Por ejemplo, le mandamos algo y sabiendo que vivimos así, no le iban a comer. Porque somos un pueblo digno.
Entre la runa hi ha un centenar de persones i almenys un menor. Seguiran aquí mentre no els facin fora i sembla que no serà aviat.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dia d'oposicions d'educació a Balears amb les primeres proves que es fan simultàniament a totes les illes. Un procés amb 630 places i que ha mobilitzat més de 1.300 aspirants.
Els exàmens han arribat en polèmica després que la data s'hagi avançat dos mesos en comparació amb el que és habitual cada any. Per alguna de les persones candidates suposa una dificultat afegida, especialment per aquelles que ja exerceixen com a professores.
Jo he estudiat tot el que he pogut, he dedicat el màxim de temps i ja t'he dit, compaginar a vegades feina amb estudis no és fàcil, però bueno, aquí estem, intentar-ho per primera vegada i mai se sap.
Quan jo faig feina, he hagut de compaginar feina i estudi, m'he posat bastant tard, no he pogut mirar-me tots els temes, però bueno, intentar defensar el màxim possible i la part pràctica que és demà, pues, intentar també defensar-ho amb l'experiència que tinc de feina.
El sindicat Estei considera que l'oferta continua sent insuficient i la conselleria, en canvi, defensa que aquestes oposicions suposen un esforç important per continuar reforçant la plantilla docent. Escoltam el conseller Antoni Vera i a Carles Cabrera, de l'Estei.
Han de ballar molt el nombre d'interins, però han de continuar per donar el màxim d'estabilitat possible. I d'altra banda, que aquestes oposicions també estan descentralitzades a totes les Illes Balears, se fan tribunals diferents per illes, també és molt important.
I la gent nova que ingressa, que surt d'aquesta casa, perquè som a l'edifici de magisteri o bé de secundari, o fins i tot docents que han de fer classes a la universitat, se troben que aquesta professió està deixant de ser atractiva.
L'entitat palmesana per la defensa de la diversitat sexual i identitat, Benamics, dona per definitivament suspesa qualsevol celebració del Dia de l'Orgull juntament amb l'Ajuntament de Palma. El manteniment de la negativa institucional de fer l'acte públic d'altres anys, de penjada de la bandera d'aquest col·lectiu acord, amb participació dels activistes, els ha fet mantenir la seva postura, que l'exposa el seu president Jan Gómez.
Para que viéramos la buena voluntad de la alcaldía, se ofrecía iluminar el castillo de Bellver eligiendo el color que quisiéramos, así como reservar OPIs para la bandera LGTBI y la posibilidad de hacernos una foto con el alcalde en uno de estos OPIs, como si fuéramos nosotras las fans de Rosalía. Como comprenderían, no íbamos a cambiar nuestros derechos por la iluminación del castillo de Bellver.
El Consell de Formentera activarà a partir de demà el control d'accés al Parc Natural de Ses Salines. L'objectiu, preservar-ne l'entorn natural, evitar la saturació dels aparcaments i assegurar el pas dels vehicles d'emergència en cas de necessitat. Ens ho explica Elena Trinidad.
El servei s'adapta a l'afluència de visitants segons l'època de l'any, tant en horaris, primer és regulat de 9 del matí a 5 de la tarda, com en zones. Per exemple, l'accés a la zona d'Escavall d'en Borràs no es regula fins a final de mes. El preu d'accés per a vehicles de motor oscil·la entre 5 i 7 euros per als cotxes i 3 i 5 euros per a les motocicletes, depenent del moment de la temporada. La capacitat màxima és de 384 cotxes i 1.132 motocicletes. La regulació finalitza al mes d'octubre. Residents, persones amb mobilitat reduïda, vianants, bicicletes i vehicles elèctrics podran accedir-hi gratuïtament. La mesura ha estat ben acollida entre els visitants.
Todo lo que sea conservar la naturaleza y que la gente, que somos unos brutos, no destrocemos las cosas, me parece genial.
Al final és un parc natural i si no es posen mesures, al final s'acaba destrozant tot.
Que les zones naturals se queden lo más natural possible i que la huella humana no esté, me parece perfecto. Así que recortes en cotxes, motos, mediciones en este aspecto me parecen maravillosas, la verdad.
A partir del 15 de maig i fins al 15 d'octubre també entrarà en funcionament la regulació de les vies d'accés al far d'escap i a les zones d'escaló d'esmort i ram. L'objectiu també és protegir aquests espais naturals, evitar problemes d'aparcament i circulació i garantir-ne la seguretat de residents i visitants i el pas dels serveis d'emergència.
I per primera vegada, l'Ajuntament de Calvià posa en marxa un projecte de monitoratge de l'ocupació de les platges municipals amb dades en temps real. Una acció que s'emmarca dins la seva iniciativa Calvià Destí Turístic Intel·ligent.
Aquesta informació inclou tant la quantitat de persones presents a la sorra i a l'aigua com el percentatge d'ocupació respecte a l'aforament total de cada platja. Per garantir la màxima utilitat del servei, la informació s'actualitza automàticament cada 10 minuts. Així defensa la mesura Juan Antonio Mengual, Balda de Calvià.
El més important de les dades és recopilar una informació que ens permeti valorar quina és l'ocupació de les platges i per poder mesurar i comprovar i prendre decisions i que la gent, inclús a nivell particular, pugui decidir anar a una platja o una altra en funció de la seva ocupació.
La informació es podrà consultar a la pàgina web municipal i en els panells informatius del municipi.
I les reserves hídriques de les Illes Balears se situen en el 50% aquest abril. Suposa un descens de 4 punts respecte al mes de març. Tot i aquesta baixada, és una situació millor que els darrers dos anys.
Cap unitat de demanda canvia de situació respecte del mes anterior. El pla segueix en situació d'alerta, mentre que Menorca, Artà, Manacor Felanitx, Migjorn i Palma Alcúdia es troben en situació de prealerta.
Informatiu migdia.
Dues i 19 minuts, repassant més notícies nacionals i internacionals. El creuer, on s'ha detectat un brot d'antivirus, arribarà entre les 5 i les 6 de la matinada a Canàries. Ho ha confirmat en roda de premsa la ministra de Sanitat, Mònica García. Els primers en desembarcar seran els 14 ciutadans espanyols, traslladats amb avió fins a l'aeroport de Torrejón de Ardoz i d'allà cap a l'hospital madrileny de Militar Gómez Ulla.
Mònica García també ha explicat que ha pogut mantenir una vida trucada amb tots ells, que es mostren molt afectats per tot el que ha passat i tenen moltes ganes de poder tornar a casa.
No estamos hablando de casos, ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos. Van a colaborar, por supuesto, para mantener no solamente su propia salud, sino también para asegurar los protocolos de salud pública. Les vamos a asegurar no solamente su integridad física, sino también su salud emocional, porque vamos a poner a su disposición también equipos de psicología para que atiendan, bueno, el estado emocional en el que se encuentran.
Així mateix, la ministra ha detallat el protocol que se seguirà, marcat sempre per les autoritats sanitàries, que abans de començar el desembarcament faran un estudi epidemiològic dels passatgers per comprovar possibles contagis abans de ser traslladats a l'aeroport per a ser repatriats. La ministra ha insistit que el risc de contagi és nul i demana no provocar alarma social.
Un home ha estat detingut a Carabanchel, a Madrid, per ser el presumpte autor de la mort de la seva parella. La policia ho investiga com un possible cas de violència de gènere.
Els fets s'han produït al voltant de les 7:30 d'aquest matí, quan els seients han rebut un avís alertant de la troballa d'una dona inconscient tombada al terra, enmig del carrer, amb un fort cop al cap. S'han desplaçat al lloc dels fets per atendre-la, però quan han arribat els serveis sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Si es confirma aquest cas, la xifra de dones assassinades per violència de gènere pujaria fins a 20 en el codony d'any.
Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears. També existeix el 016, tot d'on són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. I encara un darrer punt internacional. Israel alliberarà avui els dos activistes de la flotilla Global Sumut, que estan detinguts des del passat dimecres, després que l'exèrcit israelià abordés l'expedició.
El palestí amb passaport espanyol Saif Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila seran deportats a Israel, tot el mateix dia en què la resta de l'expedició de la flotilla ha replaçat el seu camí per fer arribar l'ajuda humanitària a la Franja de Gaza.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Papai no chora, hora chegou. Eu deixo o ninho. Tanto fez que a hora chegou.
Si vos deim el nom de David Jim Seymour, potser no sabeu qui era, però de ben segur heu contemplat alguna de les seves instantànies. Un dels fotoperiodistes més influents del segle XX i que va estar precisament fotografiant Menorca el 1938, en plena Guerra Civil i encara sota el control de la República. Idò, ell és el protagonista d'una xerrada avui, d'aquí a poc més d'una hora, en el marc del RAU Fotofest que se celebra aquests dies a l'EO.
El fotògraf, nascut a Varsovia, va captar escenes de la vida quotidiana de l'illa. Imatges que demostren tant la tensió d'una societat en guerra com la resiliència d'aquells que continuaven en les seves vides enmig de la incertesa. A la xerrada intervendrà Carol Nagar, que és l'autora d'un llibre dedicat a la trajectòria de Seymour, i també Nando Pons, que ha fet la recol·lecció de fotos exposades aquest cap de setmana a San Diego.
Hem trobat aproximadament unes 35-36 imatges a la Biblioteca del Congrés de Washington i a l'Institut de Fotografia de Contemporània, a Washington també. I sabem que hi ha a Mèxic, arresto fins a 60.
I mamá llamava vosé.
Una pausa per la publicitat i a continuació els esports en Xisco Ribas. Recordeu que, com sempre, podeu continuar informats al web ivetresnoticies.org, també els butlletins horaris.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
Informatiu migdia. Esports.
Bon dia, començant l'informació esportiva parlant de futbol sala, perquè l'Illes Balears Palma Futsal jugarà demà a les 6 del capvespre la final de la Champions contra l'Sporting de Portugal. Tot això després de superar ahir a l'Étoile Lavalois a la tanda de penals en un partit que va acabar 6-6. Escoltant l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo.
Hemos acertado, nos ha salido bien, el equipo ha creído. Es importante haber metido el 6-2 justo antes del descanso y el 6-3 recién salido del descanso, ¿no? Eso nos ha metido en partido de lleno. Creo que a partir de ahí pues hemos achuchado y hemos sido superiores más por empuje que por juego.
I per saber la darrera hora, connectam amb el nostre enviat especial, Gavi Fortesa. Bon dia, Gavi.
Bon dia des de Pesaro, on llueix un dia ben solejat després de la victòria èpica i de la tempesta d'ahir de l'Illes Balears Palma Futsal davant l'Etoile Francès en un partit de semifinals que ha entrat directament a la història del club mallorquí. Matí de descans per la plantilla del Palma per tal de descansar de l'esforç físic d'ahir i petit entrenament de recuperació que tindrà lloc avui vespre amb la roda de premsa oficial de la UEFA abans de la final amb els entrenadors Antonio Vadillo i Nuno Díaz. D'altra banda, fa una hora, el pivot del Palma, Fabinho, ha rebut el premi com a millor jugador del món 2025 que entrega Mundo Futsal. L'equip ja ha dinat i ja descansa en aquestes hores pensant en la finalíssima de demà contra l'Sporting de Portugal. Tots són al seu hotel de concentració.
Moltes gràcies, Gavi. Aquesta final la podreu seguir en directe demà a partir de les 6 del capvespre aquí, a IB3 Ràdio. En futbol, el Reial Mallorca rebrà demà el Villarreal a les 2 del migdia a Somos en un partit vital en vista a la permanència. El conjunt vermell continua 15 a la classificació amb només 2 punts per damunt del descens i vol fer-se fort a casa contra un rival que ja està classificat per a la Champions. Escoltant l'entrenador mallorquinista Martín de Michelis.
Hay que puntuar. ¿Cuánto quedan? 12 puntos. Intentemos sacar los 12, empezando por mañana, con los 12, perdón, intentando estar con todas las aristas bien atentas en todos los aspectos, con y sin pelota, porque vamos a enfrentar un muy buen equipo, que no es casual que se meta por segundo año consecutivo en Champions y que meritoriamente o merecidamente está en tercera posición. Juegan bien. Nosotros estamos en crecimiento y vamos a salir a competir.
El tècnic argentí no podrà comptar demà amb Mafeo per acumulació de targetes ni amb els lesionats Kumbula, Kalumba, Beristrom, Raillo, Mateo Josef i Jan Sales. El partit entre Mallorca i Villarreal el podreu seguir demà a partir de les 12 del migdia en tota la prèvia aquí a IB3 Ràdio, i el tècnic de Michelis té un petit missatge per a l'afició.
Demà, tothom de vermell.
I l'EU d'Eivissa cercarà avui certificar la permanència a la primera federació. Els blau-cel visitaran el camp de l'Hèrcules quan passi un quart de les 4 amb l'objectiu d'acabar el curs amb bones sensacions i cercarà assegurar matemàticament la salvació. Un partit que podreu seguir també avui en directe a IB3 Ràdio a partir de les 4. I precisament el Poblense i l'Atleti Balears començaran demà el camí cap al somni de pujar a la primera federació. A les 12 del migdia, el Poblense s'enfrontarà al Numància i a les 7 del capvespre, l'Atleti Balears visitarà el camp del Corujo. Escoltam els tècnics dels dos equips, són Òscar Troya i Luis Blanco.
És una eliminatòria especial, és un partit especial per on se desenvolupa contra l'equip que el respectamos muchísimo. És un equip que nos va exigir estar por encima de nuestra mejor versión. Entonces, nosotros queremos ganar y no creo que se defina la eliminatoria en un partido.
O sea, yo sí que me guío mucho por las sensaciones y por el rendimiento, pero no por lo que hemos hecho anteriormente ya, porque ahora entramos en una competición distinta y hay que afrontarla como tal.
Aquest partit d'anada dels play-off descents a la primera federació els podreu seguir demà en directe a partir de les 12 al Poblense i a partir de les 7 l'Atlètic Balears a IB3 Ràdio. I en bàsquet, final feliç a la primera fe per als conjunts mallorquins. El Palmer Bàsquet i el Figuí Mallorca han aconseguit la permanència gràcies als resultats de la darrera jornada. El derbi Young d'ahir vespre a Somos es va imposar al Figuí Mallorca per 59 a 85. Pablo García és el seu entrenador.
No quiero decir muchas palabras, quiero que sean ellos los protagonistas, son los que se lo han ganado a lo largo de toda la temporada. No ha sido nada fácil y hoy han hecho el mejor partido de la temporada cuando se tenía que jugar de esa manera. Así que todos han sido ganadores, hay gente que se ha jugado el físico hoy y con riesgo de lesión grande para que el equipo se mantenga en la categoría.
D'altra banda, el Palmer va anar per darrere el marcador en tot moment, però tot i així els dos equips mallorquins continuaran una temporada més a la primera FEP, i mentre a la segona FEP el Clas Bàsquet Sant Antoni s'enfrontarà al Morón quan siguin les 6 del capvespre, el partit d'anada de la segona ronda de la fase d'ascens a la primera FEP. I acabam en 2 punts. En pàdel, la menorquina Gemma Triay amb la seva companya, l'argentina Delfi Brea, disputarà avui la semifinal del primer pàdel d'Asunción contra Ari Sánchez i Andrea Ostero per cercar un bitllet per a la gran final de demà. I un darrer punt en futbol, perquè des de les 12 del migdia s'està celebrant la gala del centenari de la Federació de Futbol de les Illes Balears. A l'acte, la Federació retrà homenatge a clubs, jugadors, entrenadors i àrbitres, entre d'altres entitats.